ofrecer a cada paciente el tratamiento que le va bien desde el punto de vista médico, incluso desde el punto de vista personal, lo que mejor se adapta a su vida.
En una jornada amb professionals i pacients d'esclerosi múltiple, l'Hospital de Bellvitge fa públic que han aconseguit endarrerir uns 14 anys la discapacitat motora que suposa aquesta afecció que danya el sistema nerviós central. Bona tarda, de seguida en parlem d'aquests avenços de l'Hospital de Bellvitge en el tractament de l'esclerosi múltiple. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem l'informatiu. Un miler d'alumnes d'11 instituts de l'Hospitalet han participat als Fit Games, una iniciativa que a partir de proves esportives fomenta hàbits saludables. L'Institut Rubió i Ors es va imposar a la competició. Es presenta una nova edició de l'Hospitalet Fa Teatre. Enguany hi participen 13 companyies amateurs de la ciutat i ofereixen obres de diferents estils, com comèdia, musicals o textos clàssics. Serà del 7 al 28 de juny al Teatre Joventut i als Centres Culturals de Bellvitge i Santa Eulàlia.
Nosaltres portem una obra que és molt xula, que és molt semblant a West Side Story, però canvien algunes cosetes, com que són surfers contra motoristes.
La nostra obra es diu Que noche la de aquel día, és una comèdia en dos actes i tracta d'un grup variopint de turistes que arriben a un hotel abandonat.
Aquest dissabte, l'ex l'Hospitalet debuta en el play-off d'ascens a la primera divisió femenina de futbol sala. El Ceuta serà el primer rival del conjunt de Míriam Domínguez. L'Hospital de Bellvitge fa avenços amb l'esclerosi múltiple. Segons s'ha publicat el centre hospitalari, han aconseguit endarrerir uns 14 anys la discapacitat motora que suposa aquesta afecció. També amb un tractament personalitzat aconsegueixen, per exemple, que algunes pacients amb esclerosi múltiple puguin tenir fills.
En aquests 25 anys s'ha aconseguit preservar més temps la capacitat motora i duplicar el període per necessitar de bastó o crossa, de tal manera que l'edat mitjana ha passat dels 25 als 41 anys. El model de l'Hospital de Bellvitge està basat en l'atenció i el seguiment personalitzat i en l'aplicació d'estratègies terapèutiques ajustades a les necessitats específiques de cada persona.
Ofrecer a cada paciente el tratamiento que le va bien desde el punto de vista médico, incluso desde el punto de vista personal, lo que mejor se adapta a su vida. Hoy día hay pacientes que quieren, por supuesto, quedarse embarazadas, pues les diseñamos una estrategia para que puedan hacer pues una vida normal, dentro de que tienen una enfermedad crónica que naturalmente pues hay que controlar. Intentamos diseñar una estrategia terapéutica adaptada a cada enfermo, a cada enfermedad y a cada persona.
En el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple, el 30 de maig, un informe de l'Hospital de Bellvitge també assenyala que el 70% de les persones ateses mantenen l'autonomia 15 anys després del diagnòstic.
La esclerosi que me han diagnosticado es la progresiva y bueno, y este estudio pues también tiene muchas posibilidades. El hecho de que haya estudios creo que es bastante positivo porque significa que se está investigando, se está intentando buscar una cura para la enfermedad.
Em costa moltíssim poder-me desplaçar, no? M'ha tocat, bueno, pues medicar-me i ara estic en uns assajos clínics, vull dir que molt bé, la veritat és que molt bé.
Com en qualsevol altra malaltia, a l'esclerosi múltiple, la detecció precoç també és un factor clau.
Però si un paciente ve doble, o deja de ver, o habla mal como si estuviera borracho, o camina como si estuviera borracho, o le falta fuerza o sensibilidad de alguna extremidad, y eso dura más de 24 horas seguidas, lo que hay que hacer es consultar a un facultativo, que sabrá interpretarlo, hacer una exploración neurológica correcta.
L'Hospital de Bellvitge fa el seguiment d'unes 2.000 persones amb esclerosi múltiple de les prop de 9.000 que es calcula que hi ha a Catalunya. 3 dones per cada home. Fa 35 anys patien un brot cada 2 anys i ara un cada 10 anys.
I ja arribant al final del curs escolar, ahir es va celebrar la jornada final dels Fit Games, una iniciativa amb proves esportives i lúdiques on van participar alumnes de quart d'ESO de diferents instituts de la ciutat.
Al voltant de 1.000 alumnes de quart d'ESO d'11 instituts de l'Hospitalet han participat aquest dijous a la final dels Fit Games 2024-2025, celebrada al Complex Esportiu Municipal de l'Hospitalet Nord, una jornada en la que els alumnes competeixen per classes i que és molt esperada pels participants.
Sí, ha estat molt bé amb els amics aquí fent l'esport i tot això.
Sí, ha estat bé, he conegut a gent d'altres escoles i ha estat bé.
Com a novetat d'aquest any i en conseqüència del volum d'alumnes, s'han creat dos espais diferenciats.
Està bé veure l'ambient que s'ha generat a dins del pavelló, on tothom s'ha involucrat bastant amb els que participaven a la final, hi ha hagut ambient. Aquest any s'ha dividit en dos espais i ha estat menys atabalant també, perquè ha quedat tot l'alumnat ha quedat repartit.
A l'interior del pavelló s'han fet les proves de relleus, on han participat dos nois i dues noies de cada classe, i les col·lectives, on tota la classe ha fet salt de corda grupal i pas de pilota en cercle. Per una altra banda, a l'exterior s'hi han fet activitats lúdico-esportives.
Jo he fet la prova del 5x5, estava una mica nerviosa, no? I perquè hi havia molta gent, però jo crec que em va sortir molt bé.
A mi en general m'agrada tot, però si he de dir una cosa, m'ha agradat quan hem fet les competències aquí entre molts més instituts.
Es tracta d'una iniciativa impulsada pel Servei de Salut de l'Ajuntament de l'Hospitalet amb l'objectiu de promoure l'esport entre alumnes.
Sí que faig esport, faig judo i ball, i crec que doncs, sí que m'ha motivat, perquè des del matí fer aquí esports doncs, és com una motivació per cada un, no? I més estar amb més gent d'altre institut, competir, fer activitats així tots reunits.
A banda de la jornada final, la proposta ha tingut recorregut durant el curs amb l'assignatura d'Educació Física.
Durant l'any han anat passant per les diferents classes de quart de tots els instituts públics de la ciutat per fer unes proves físiques i les han anat valorant. I avui es feien les mateixes proves en versió reduïda d'alumnes.
Tot plegat posa èmfasi en els beneficis de fer esport, com són el benestar emocional, l'estil de vida saludable o la distància en pràctiques com el sedentarisme, l'abús de les pantalles o el consum de substàncies nocives.
La intel·ligència artificial ja és una realitat a la nostra vida, però diuen els experts que aquesta nova tecnologia revolucionarà la nostra manera de treballar, pensar o de relacionar-nos. Per parlar dels reptes, però també dels riscos que pot generar la intel·ligència artificial, ahir es va organitzar una taula rodona al Centre Cultural Tecla Sala amb dos experts en la matèria.
Es necessita formació per fer bon ús de la intel·ligència artificial i ha d'estar sempre sota regulació humana. Aquestes són algunes de les conclusions de la taula rodona sobre reptes socials i ètics de la intel·ligència artificial celebrada a la Biblioteca Tecla Sala. Els experts Carles Sierra i Carme Torres han recorregut les preguntes filosòfiques i socials que genera aquesta tecnologia, amb un potencial enorme i amb riscos igualment desbordants.
Les estructures socials estan canviant, la manera en què ens relacionem estan canviant, la manera en què treballem, i això està provocant una mica de neguit, perquè la gent no coneix exactament quin és l'impacte que això tindrà a la seva vida. És una por el fet de que les màquines estan conquerint espais que fins ara només els humans hi treballàvem i desenvolupàvem, no? La automatització de processos cognitius. I jo crec que aquestes dues combinades és la tempesta perfecta perquè la gent estigui una mica esverada de què és el que passarà.
Els ponents han destacat la importància de la filosofia i les ciències socials a l'hora de desenvolupar i regular aquesta tecnologia, la qual asseguren que podria ser l'impuls de totalitarismes que la facin servir per controlar la ciutadania. Ara mateix, però, un dels aspectes que preocupa més és l'aparició de vídeos generats completament per intel·ligència artificial i que es fan passar per reals.
És molt fàcil, tecnològicament, marcar, a marques d'aigua, per exemple, per saber si un vídeo ha estat creat per un programa o ha estat creat per un cameraman, com estem fent ara, i que és una cosa real, no? Per tant, jo el que penso és que el que no s'ha de fer és enganyar la gent. La gent ha de saber en cada moment aquell contingut, qui l'ha creat, i per tant el que s'han de fer són les lleis pertinents perquè això sigui així.
Més enllà de pors i amenaces, aquesta tecnologia ja és de gran ajuda. Així ho comprova diàriament Torres en la seva recerca.
Poden ajudar a tasques com vestir o fer entrenament cognitiu o fins i tot donar de menjar. Tenim un prototip que dona de menjar en hospitals grans, com per exemple el Pere Virgili. Aquesta tecnologia d'ajut, que són com una mena d'electrodomèstics sofisticats, poden ajudar moltíssim i jo crec que la gent ho aprecia. I, per exemple, és que a vegades ensenyem els nostres prototips i ens diuen i un robot que em portés al lavabo, per exemple, perquè he tingut un accident i tal, i clar, és molt incòmode que m'hagi de dur algun familiar.
Torres preveu que breument podrem veure la proliferació d'aquests robots en residències i centres assistencials.
Nosaltres portem una obra que és molt xula, que és molt semblant a West Side Story, però canvien algunes cosetes, com que són surfers contra motoristes. I és un musical. Ballen, canten...
La nostra obra es diu Que noche la de aquel día, és una comèdia en dos actes i tracta d'un grup variopint de turistes que arriben a un hotel abandonat.
Fem l'obra a les herederes, que va pues, d'això, d'una herència, i crea una mica de comèdia, però en realitat és una paròdia de lo que realment passa quan hi ha una herència, si a més l'herència és important, com és aquest cas.
Són algunes de les propostes que es podran veure a la mostra de teatre amateur L'Hospitalet fa teatre. Ahir es va presentar la programació de les 13 companyies amateurs de la ciutat que participaran. Del 7 al 28 de juny portaran a escena obres de comèdia, musicals, teatre social o textos clàssics. L'Hospitalet fa teatre, que enguany arriba a la 29a edició, vol donar impuls als grups de teatre amateurs i ser un punt de trobada amb nous públics. Els muntatges es representaran al Teatre Joventut i als centres culturals de Bellvitge i Santa Eulàlia.
L'objectiu és que les companyies amateurs tinguin l'oportunitat un cop de poder fer servir un espai escènic professional amb tècnics, equip, etc. És una oportunitat de fer l'obra gran, d'escalar-la, també d'arribar més públic, que no és només a familiars o amics que poden seguir, i donar visibilitat a la seva feina.
La Fundació Arranz Bravo acull la nova exposició de Genís de Diego. A Tremar, fins que arribi la tempesta, l'artista plàstic amb taller a l'Hospitalet aposta per una pintura intuïtiva, instintiva i orgànica, fugint del control mental i racional.
El nou projecte expositiu de Genís de Diego sorgeix arran d'una experiència física i emocional que va viure durant un viatge al Brasil, en què va començar a sentir un tremolor persistent que li dificultava el gest de dibuixar. Aquesta experiència li va servir per capbussar-se encara més en una nova etapa creativa basada en una pràctica pictòrica intuïtiva i instintiva.
Aquest procés de canvi ara mateix té molt a veure amb la intuïció, amb permetre'm ser més intuïtiu i en no haver de complir d'alguna manera amb unes expectatives forçades de més a nivell conceptual o a nivell teòric que hagin d'estar tan preestablertes o tan clares, sinó que puguin partir de llocs més intuïtius.
A Tremar, fins que arribi la tempesta, de Diego se centra en la connexió entre el cos i l'acte de pintar.
Com una admiració del cos en un sentit ampli, de la corporalitat, de la carn, de la voluptuositat.
Durant el recorregut per aquesta exposició, que consta de pintures, instal·lacions i alguna escultura, l'artista transita per diferents estats emocionals.
Jo ho relaciono potser més amb el neguit, amb la pressió, amb l'ansietat de que he de resoldre alguna cosa i no saber, no tenir del tot clar com, però alhora tenir intuïtivament un objectiu.
Tremar fins que arribi la tempesta es pot visitar la Fundació Arranz Bravo fins al 15 de juliol.
Aquest cap de setmana se celebra una nova edició dels tallers oberts a l'Hospitalet, una oportunitat per apropar l'art, l'artesania, el disseny i la creació a tota la ciutadania. Els professionals del sector obren les portes d'espais que normalment no són visibles. Hem entrat a dos dels 8 estudis visitables, el del pintor Ernest Compte i el del dissenyador de joies Momamo.
Entrem a l'estudi que Ernest Compte acaba d'estrenar al barri de Collblanc. Compte és un arquitecte reconvertit a pintor arran de la crisi immobiliària del 2008. Els seus retrats exploren el rostre com un mirall de l'ànima.
I són un intent d'explorar emocions dels humans, o sigui, una mica el que ens passa per dintre, moments que queden com de silencis o desapercebuts, i llavors els faig físics amb la pintura, no? O sigui, és una cosa tangible d'una emoció.
Compte ha exposat, entre d'altres ciutats, a Nova York, Milà, Roma, Londres, Estocolm i Barcelona. Ha rebut diversos premis i ha publicat a revistes com Vogue i Vanity Fair.
Amb els meus quadres passa aquest fenomen estrany que la gent diu, em recorda a no sé qui. A mi m'han mirat així, això em va passar. O sigui, una noia d'Estats Units em va comprar un quadre dient que era ella i no la conec de res.
I de Collblanc a Santa Eulàlia, on l'edifici Mercader, que abans estava ocupat per galeries d'art, ara acull tallers de diferents artistes. Un d'ells és Momamu, que vol dir Molecular Machine Mutation. Darrere d'aquest nom hi ha el brasiler Mateu Sartori, també arquitecte. Va venir a Barcelona fa 9 anys per estudiar un màster i d'aquesta experiència en va sortir la idea de fusionar tecnologia i artesania. En el seu estudi de disseny crea joies i accessoris innovadors utilitzant eines com la programació visual i els codis.
Que intenten imitar la naturalesa, el creixement natural, com per exemple dels corals, i entonces a partir d'això hago el 3D, y después voy a la parte artesanal. Trabajo con impresión 3D y después con plata y metales preciosos tipo oro, bronce. Ahora mismo estoy más enfocado en joyería. Entonces, anillos, pendientes, colares, que tienen siempre un aspecto así un poco más, no digital, pero formas complejas, que son bastante orgánicas y así, como más futurista, digamos.
Durant les dues jornades dels tallers oberts d'aquest cap de setmana, Momamu impartirà un taller en el qual els participants podran crear i imprimir en 3D una petita peça de joieria en resina. Per participar en aquesta activitat cal inscriure's prèviament al web de Tallers Oberts.
Un any més, Televisió de l'Hospitalet ofereix la final de la jornada de poesia jove. Durant el curs, un total de 700 alumnes de quart de l'ESO i de primer de batxillerat han aprofundit en la seva vessant poètica amb el suport d'experts en poetry slam. D'aquest treball a classe n'ha sortit un representant de cada centre que competirà en aquesta jornada de poesia que es fa des del Teatre Joventut. La final es podrà seguir a partir de les 8 del vespre a Televisió de l'Hospitalet i ELEAC Digital. I avui divendres és moment de fer un repàs a les estrenes de cinema de la setmana.
En estos momentos, el equipo de rescate se afana en identificar los restos de Sasha Korda.
Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb l'últim film de Wes Anderson, La trama fenícia. Fidel al seu estil, Anderson firma una pel·lícula que parla de redempció, de llegat, de la relació entre pares i filles i també de Déu.
Barones i una monja, su hija Lisel.
Te he declarado única heredera de mi patrimonio, al cual accederás más pronto que tarde.
Está llegando un caballo de Japón. Nos salió un millón más traslados.
Úrsula Corberó es passa al cinema independent amb Ale Jockey, un retrat poètic i desquiciat d'un món en què els cavalls, l'amor i la desaparició s'entrellacen.
Dicen que te estás tomando la falopa de los caballos.
Se acabaron los buenos tiempos, Remo. Si no ganas, te van a matar.
No me van a hacer nada. Les hago ganar plata.
Yo les hago ganar plata. Tú eres un cachivache.
Seguim amb un film mongol. Si jo pudiera hibernar hasta que todo pase, explica la història d'un estudiant superdotat de família pobra que vol guanyar un concurs de ciència per obtenir una beca. La situació familiar, però, l'obliga a posar-se a treballar. I acabem amb Los Malditos, un film del reputat documentalista Roberto Minervini. Un western poètic i assistencialista ambientat en la guerra de secessió nord-americana quan un grup de soldats es qüestionen el significat del seu compromís amb l'exèrcit.
I justament aquestes pel·lícules seran algunes de les que es podran gaudir durant la nova edició de la Festa del Cine, que arrenca aquest dilluns. Fins al 5 de juny es podrà anar al cinema a un preu de 3,5 €. És l'edició número 24 d'aquest esdeveniment que es va fer per primera vegada el 2009 i que ara se celebra dues vegades l'any a tot l'Estat. A l'Hospitalet podreu participar d'aquesta festa als cinemes Filmes Gran Via i al Cinesa Lux La Farga. Aquest dissabte, l'ex-L'Hospitalet debuta en el play-off d'ascens a la primera divisió femenina de futbol sala. El Ceuta serà el primer rival del conjunt de Míriam Domínguez.
L'ex afronta unes setmanes que poden ser històriques per a l'entitat. El conjunt hospitalenc buscarà l'ascens a primera nacional femenina, màxima categoria del futbol sala espanyol. I per assolir-ho necessita superar dues eliminatòries, la primera de les quals s'inicia aquest mateix dissabte. Com a quart classificat del grup 2, l'ex enfrontarà el campió del grup 3, el Ceuta, un equip semiprofessional. Molt difícil, però la il·lusió de les hospitalenques pot ser un factor clau.
Assolir un play-off, com ha anat la temporada, les lesions que hem patit, la intensitat que hi ha hagut partits que han sigut molt difícils físicament, estem contents, no, el següent. A gran premi, que passi el que passi, ho hem dit, ella és la primera vegada que jugaran i per tant era el que es volia o el que es pretenia, va haver algun moment que vam dubtar, però al final, mira, play-off i assumir.
Crec que últimament cada cop s'està agafant posicions més altes o fa un any o dos amb la final de la Copa Catalunya també, que són coses que no havia viscut. Jo normalment estàvem aquí lluitant pel descens els anys que he estat aquí i bé, sempre és més positiu estar lluitant a la part alta de classificació que per la part baixa i al final crec que és un premi que tot i que no ha sigut la temporada més regular, al final d'any l'hem acabat bastant amunt i que se noten les coses que hem anat treballant durant tot l'any.
I encara que serà complicat, hi ha motius per a l'esperança. La segona volta de l'ex ha estat de gran nivell i els registres dels últims 10 partits són 9 victòries i un únic empat. I el poliesportiu municipal de Sant Feliu no és una pista gens fàcil per als rivals.
Però aquesta pista costa molt i venim a una dinàmica molt bona. Portem molts partits seguits jugant, guanyant. Els entrenaments s'estan enfocant justament per mantenir aquesta intensitat i aquí, a casa, treure un bon resultat i allà doncs, intentar somiar.
El duel entre l'Aix i el Ceuta serà aquest dissabte, a partir de les 8 del vespre, al Poliesportiu Municipal de Sant Feliu. El gran objectiu és aconseguir un bon resultat i disputar la tornada a Ceuta amb opcions de donar la sorpresa.
I amb els esports nosaltres ho deixem aquí. Abans, però, fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. A una jornada amb professionals i pacients d'esclerosi múltiple, l'Hospital de Bellvitge fa públic que han aconseguit endarrerir uns 14 anys la discapacitat motora que suposa aquesta afecció que danya el sistema nerviós central. Un miler d'alumnes d'11 instituts de l'Hospitalet han participat als Fit Games, una iniciativa que a partir de proves esportives fomenta hàbits saludables. L'Institut Rubió i Llors es va imposar a la competició. Es presenta una nova edició de l'Hospitalet Fa Teatre enguany i participen 13 companyies amateurs de la ciutat i ofereixen obres de diferents estils com comèdia, musicals o textos clàssics. Serà del 7 al 28 de juny al Teatre Joventut i als Centres Culturals de Bellvitge i Santa Eulàlia. Això és tot. Per més informació podeu consultar el portal dels mitjans de comunicació electdigital.cat. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.